Començarem amb un titular que és la fusió nuclear està de moda, d'acord? Llavors, per desgranar-nos aquest titular, tenim el Daniel Gallar, que és del grup de fusió del Barcelona Supercomputing Center, i és doctor en fusió nuclear i coordinador científic a Eurofission en modelatge del plasma. Que déu-n'hi-do. Daniel, ara ens has d'explicar moltes coses. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Benvingut i gràcies per seguir. Aleshores, bueno, primer he escrit una pregunta. Què és això del modelatge, el modelatge del plasma?
Bueno, o sigui,
tota aquesta cosa que he explicat, però això concretament...
Sí, una miqueta més en general. O sigui, el Barcelona Supercomputing Center, alguna de les coses que es fan, o la majoria de coses que es fan, per lo menos al meu departament, és simular els efectes físics, fenòmens, com poden ser la fusió nuclear o poden ser d'altres, no? Podria ser també la contaminació, no? Com parlava abans David. Una de les coses que fem és això, i a part a nivell europeu hi ha, diguéssim, uns esforços a través d'esta institució que anomenaves, que és Eurofusion, i bàsicament coordinem estos esforços en el simulatge d'un tipus de plasma molt concret que ara quan me facis les preguntes ja aniré explicant una mica més.
Perfecte, doncs ens vam en matèria. Primer de tot, què és la fusió nuclear i una altra pregunta que es deriva, que és com es diferencia de la fissió nuclear?
Molt bé, sí, bona pregunta. Bueno, la fusió nuclear és similar en el sentit que utilitzem també partícules que són àtoms, d'acord? Però en comptes de separar-los, com faríem en l'urani o en el plutoni, el que fem és ajuntar. I per ajuntar necessitem fer-ho en hidrogen. Hidrogen o isòtops d'hidrogen, que són deuteri i triti, però són partícules que tenen només un protó, bàsicament. Llavors, quan se fusionen, formem heli. Quina és la gran diferència? Que formem heli. Heli és un gas que utilitzem, per exemple, als globus, no? Per als crios quan volen que flotiguen, etc. I si me'l traguem, pues, parlarem com un pitufo, però poca cosa més. No generem un material radioactiu. A part d'això, és molt més energètic. La fusió nuclear, si ho comparem, per exemple, en la crema de combustibles fòssils, o en l'ús d'urani en la fissió nuclear. Esta seria, bàsicament, per almenys des del punt de vista físic, la gran diferència que hi ha.
O sigui, teníem el poli malo i el poli bueno, no?
Vull dir que realment... No exactament. Jo no soc... No abogo en contra de la fissió nuclear. La fissió nuclear té una sèrie d'avantatges, no?, que no té la fissió, però la fissió és una energia també molt segura. Què passa? Que... Bueno, que el reactor se pot descontrolar en determinades circumstàncies, com hem vist, ¿vale? Són molt estranyes, però pot passar. En un reactor de fusió nuclear això no pot passar perquè es requereixen unes condicions molt determinades que si es perden la reacció para. No hi ha una reacció en cadena com passa i a més no serà necessari cementiris nuclears perquè se produeix heli. No es produeix un material fissible que dura milers d'anys i necessites un cementeri per a...
Clar, l'heli s'allibera i ja està, diguéssim.
O s'ha de... Podem fer globus.
Podríem fer globus, sí, molt calents, però sí.
Es deriva un subnegoci, no?
Sí.
Vale. Aleshores, com a font d'energia, envers totes les altres, quins són els beneficis potencials? Més o menys ja ho anem desgranant, però... per què ens podem defensar la fusió nuclear?
Hi ha una sèrie de beneficis molt clars, ¿vale? Hi ha molta gent que, o dins del camp, diem que és el sang grial de les fonts d'energia, per dos motius, perquè encara no l'hem aconseguit i és molt difícil, l'estem buscant i no el trobem, no? I l'altre és perquè si s'aconsegueix, pues és una font que té molts de beneficis. Un d'ells, per exemple, és que és segura, ¿vale? El reactor és 100% segur, no produeix ni diòxid de carboni, per tant és verda, no produeix residus nuclears, per tant té tota aquesta sèrie de beneficis. A més la pots utilitzar 24/7, no depèn de si avui fa sol, fa pluja, fa vent, i és molt densa, energèticament molt densa. Això significa que en quantitats molt petites podem produir quantitats d'energia enormes, val? Per a fer un símil, habitualment dic que en uns 10 litres d'aquesta energia tens com 2.000 vagonetes de carbó o un gran petroler, ¿vale? L'equivalent en petroli seria. Realment és una quantitat molt diferent. O sigui, estem parlant d'ordres de magnitud de diferència.
Dius que és el sang grial perquè és molt difícil d'assolir. Per què és tan difícil d'assolir?
La fusió nuclear l'obtenim de forma... Ara mateix, per exemple, el que estem fent a Anglaterra, un dels experiments, pues, o a Alemanya, l'estem aconseguint. quin és el problema? Que l'energia que hem d'invertir per aconseguir aquestes condicions que dia, no? Són condicions de temperatura que han de ser molt elevades, uns 100 milions de graus centígrads, són 10 vegades més que el centre del Sol, per fer-nos una idea. Clar, necessites molta energia. Has d'arribar també a una densitat d'este material que no és trivial, tampoc. Per tant, per aconseguir totes aquestes condicions necessites invertir energia. I actualment invertim més energia per a tenir aquestes condicions que no la que ens retorna el propi material en reaccions de fusió nuclear.
Clar, és deficitari, no, diguéssim?
És deficitari.
És el que es diu... Espera, ho tinc per aquí. Ofereix un rendiment energètic negatiu.
Negatiu.
Ho he dit bé.
Sí, perfectament.
Va sortir una notícia l'any passat, si no dic malament, que sí. Es va aconseguir per primera vegada, al contrari, pot ser?
Sí, l'any passat, al desembre, el NIF, vale, és un laboratori militar, de fet, d'Estats Units, on utilitzen làsers, i és una manera que intenten generar les reaccions de fusions a través d'un feix de llum, un feix de fotons, que el que fa és comprimir com un pesolet de deuteri i triti, i al comprimir-lo, bueno, pues assolir temperatures i densitats molt altes suficients com per a produir aquestes reaccions de fusió. És veritat, van aconseguir una cosa que es diu break-even, i el break-even bàsicament significa que la quantitat d'energia que jo he invertit és menor o igual a la que m'ha retornat, no? Va ser la primera vegada. Sí, va ser una fita, certament.
No ho dius amb molt entusiasme.
Bueno, perquè hi han altres coses. Des del punt de vista enginyeril no és una fita, perquè se van aconseguir uns 3 megajoules i van invertir uns 1 o 2 megajoules, ara no recordo exactament. Llavors, este feix de fotons era l'energia que tenia, 1-2 megajoules, però l'energia que van haver d'invertir per a produir el feix de fotons a través del sistema de làsers eren 300 megajoules, dos ordres de magnitud per damunt del retorn. De totes maneres, és la primera vegada que un estímul físic ha sigut capaç de generar més energia que el propi estímul en si. Per tant, és una fita. Però tot s'ha de dir, i efectivament no és el tipus de fusió en la que jo treballo, esta, tampoc.
Perquè hi ha diferents tipus, entenc, de fusió.
Hi ha diferents.
Sense entrar, tampoc intentem no fer-ho supertècnic, perquè fins i tot a mi, bueno, no, fins i tot a mi no, sóc el primer que em costarà
molt entendre. No, molt fàcil.
Però perquè hi ha
esta
diferents maneres.
Esta utilitza feixos de fotons, que són en làsers, apuntes cap a un pesolet, i l'altra, la que jo treballo, és com un dònut. Tens un dònut, que és un reactor.
Ah, això del CERN és això?
És la típica pregunta. No, això és l'accelerador de partícules.
Vale.
Vale? Res a veure.
Vale.
Tot i que utilitza camps magnètics i tal. Se diuen tokamaks o stellarators, els que jo treballo. I és com un dònut molt més petit que el CERN. El CERN té un radi de quilòmetres. Val? Seria en un radi d'uns 6 metres. Val? Cap en aquest escenari, el reactor.
I no ens els has portat.
No l'he portat.
Llàstima.
I bàsicament hi ha un camp magnètic que confina el material a dins, el material se diu plasma, i l'escalfes, i això és el que genera l'energia. Se diu confinament magnètic. És un altre approach, una altra forma d'abordar el mateix problema.
Hi ha com una espècie de...
rivalitat.
No hi ha, sana? Bueno, sí, però clarament la forma comercial és la magnètica, no és la inercial.
D'acord. Vale, una mica, mira, aprofito les preguntes. O sigui, ara mateix, en quin punt estem? És a dir, la volem, no? Ens agrada, te la comprem, la necessitem, i com a societat sembla que ens pot anar molt bé.
Estem a 10 anys vista,
sí?
Màxim, d'obtenir més rendiment del que nosaltres invertim per a produir aquest tipus de reaccions. Uns 10 anys vista, a través de l'ITER.
Vale. A 10 anys vista d'aconseguir això. Però això vol dir de comercialitzar, d'utilitzar la gran escala i tal? O
de comercialitzar-ho posa 20-30 anys. 20 és ser optimista. 30 anys.
Bueno, ho puc veure.
És a dir, nosaltres serem grans,
sí?
I ho disfrutaran els nostres fills.
Vale, bueno, però això és molt esperançador.
Sí, sí, efectivament.
Estem contents.
Sí, sí, estem molt contents. De fet, clar, aquí se podria parlar de moltes coses. L'ITER, per exemple, és una màquina que s'està construint al sud de França. És un dels projectes...
Explica'ns, és que era una pregunta, què és l'ITER, que ja l'has mencionat. Doncs
pues és un tokamak. Un tokamak és un dònut, d'acord? Quina és la gran diferència en la resta de tokamaks que hi ha al món, que n'hi ha uns quants? És que és molt gran. Llavors, nosaltres sabem per... per, eh, bueno, per les equacions en les que treballem i tal, hi ha dues formes d'obtenir més energia. Una és augmentar el radi de la màquina, és a dir, fer una màquina més gran, o augmentar el camp magnètic. Val? No es poden augmentar les dues coses a la vegada, perquè hi ha una sèrie de restriccions. Però, bàsicament, l'ITER és augmentar molt el radi. És una màquina molt gran i espera obtenir un retorn 10 vegades superior a la inversió energètica que se li farà. Lo qual, això és el punt a partir del qual pots començar a comercialitzar una font d'energia a partir de 10. Val? Les futures màquines, que s'anomenen demo, seran superiors en això. Per això falta encara uns 30 anys.
O sigui, és una protocentral de fusió.
Sí.
O sigui, el que
encara seria un prototip experimental.
Vale. Bueno, no. Al sud de França, això.
Al sud de França, a Cadarache, en concret. Cadarache. És just aquí, molt a prop de Catalunya, al nord de Catalunya.
Vale.
Però es pot visitar?
Se pot, no.
No encara.
Se pot visitar de forma controlada.
Ja, bueno, ja sí. M'ho penso. I el LITER està fet per... Hi ha diversos països que l'han format, no?
És un esforç internacional. Sí. Està Rússia, la Índia, Xina, Estats Units... Països que estan en guerra estan col·laborant ara, intentant fer aquesta font d'energia possible.
És curiós, no? La diplomàcia científica sempre està per damunt de la diplomàcia política, diguem-ne.
Sí, tot i que va haver alguns problemes també ara en la guerra ucraïna i tal, però bueno, són altres temes, però sí.
Clar, entrant una mica en el salseo, no? Hi ha conflicte, perquè suposo que hi ha interessos contraris a aquest tipus d'investigacions?
No, l'abordament que se li fa en aquest tipus d'energia és completament comercial i és pacífic. No es pot generar un arma nuclear. Si estem parlant d'això, no es pot generar
un arma. No, em refereixo que, o sigui, ara mateix el petroli, que és la principal font, no, d'energia, o bueno, això m'ho estic inventant, però que ho és molt i que és molt profitosa, que és on vull anar, entra en contradicció amb començar a generar energia d'aquest estil?
Bueno, sempre hi ha lobbies, no? Jo aquí no entro massa.
No entrem.
Però, òbviament, sempre hi haurà un lobby, no? Jo, si sóc l'empresari i tinc una font d'energia, he invertit molts de milions i, a més, sé que encara tinc anys per a retorn, clar, me pot interessar que es desenvolupi aquest tipus d'energia, però no que m'absorbisca, per almenys a curt termini. Per tant, el que sí que és cert és que quan hi haguen aquestes centrals operatives a nivell comercial, la fusió no serà d'un dia per a l'altre. Ara tothom tindrà fusió nuclear. Això serà un esforç gradual que a poc a poc, si és que s'espera que la humanitat pugui disposar d'un tipus d'energia, si no la fusió d'aquest estil, que sigui neta, no? Que sigui pràcticament virtualment infinita, perquè el combustible és l'aigua del mar, val? Per tant...
Directe, Manguera i...
Mangueraço i avant.
Ostres! Aquesta cosa que va molt bé, perquè em pujarà una miqueta, no? A veure si el fem baixar.
Sí, sí.
Una mica per anar acabant, com s'està finançant aquesta investigació i el desenvolupament de la fusió nuclear i quins són els principals actors involucrats?
És variable. El finançament, per almenys en el que estem nosaltres, el meu grup, el de fusió al Barcelona Supercomputing Center, és competitiu i públic. Públic vol dir que rebem subvenció, bueno, rebem projectes a través del Ministeri espanyol, rebem també a través de la Generalitat, rebem a través d'Europa, a través d'Eurofusion, i participem en diversos experiments. Llavors, sempre són projectes, la majoria, competitius, que has de demostrar que tens les habilitats, que tens l'equip i que pots desenvolupar una sèrie de tasques que et permeten arribar als objectius. Bàsicament, això. Per tant, és una mescla entre competitiu i públic. I si parlem més enllà de lo que és el meu grup, vale? Hi ha molt més enllà del meu grup, hi ha esforços, sobretot públics, a nivell europeu i estatal, a nivell del món també, i ara hi ha molta inversió privada. Vale? Per exemple, Microsoft està invertint ara en fusió nuclear, per exemple. Hi ha moltíssima inversió privada, sobretot localitzada a Anglaterra i als Estats Units.
Clar, suposo que a nivell, no, totes aquestes empreses digitals que necessiten tanta energia, no? Tots aquests servidors, tot... Clar,
sí, jo sóc una miqueta escèptic, crec que la indústria s'ha d'involucrar en algun aspecte o en algun nivell, no? Però sóc una mica escèptic en el que prometen. Alguns diuen, Microsoft ha invertit diners en una empresa que diu que el 2028 estirà generant energia de fusió per a Microsoft. Això és.
Aparells.
Des del meu punt de vista, i ho dic així, fals. Sí, tu pots generar energia, però no en un retorn positiu. Sí.
Ja, bueno, és una mica com el titular aquest del desembre, no? Que el titular diu que s'ha generat en positiu, però que darrere es veu que realment s'ha necessitat molta energia.
Sí, efectivament, una mica. S'ha d'agafar amb pinces, s'ha de dir tot, no?
Com hem començat aquesta edat d'això, tots són titulars, no?, una mica.
Sí.
I hi ha molta propaganda també, però bueno, al final, no, i una mica de la conversa m'agradaria extreure aquesta esperança, no, per posar una mica romàntic, de que anem per bon camí, de que és abarcable i que no és un termini especialment llarg.
No, tot i que fa molts anys que ho estudiem, sí. No? I està la típica broma, no? Que sempre està d'aquí 20 anys vista, no? D'aquí sí. A 30 anys vista, perquè els primers dissenys van ser l'any 1933-34, per tant, pronte farà 100 anys. És a dir,
sigut... I ja es deia 20 anys.
Clar, però quan fas investigació te trobes en errades, te trobes en problemes. Ara realment estem a prop. Estem a prop, de veritat.
Jo et crec, de debò. Cristina, voldries dir alguna cosa? Que et veig...
Voldria, no, només que hem d'anar acabant.
Ah, doncs hem d'anar acabant.
I que estem arribant al temps, que tenim la propera entrevistada i que anem molt bé, anem on time. Doncs,
d'acord,
l'acomiades tu o l'acomiado jo?
Sí. Apuntat que a la tarda el teu company Xavier Sáez realitzarà una xerrada dins el mar de la Festa de l'Essència. A l'escenari Copèrnic, aquí mateix.
Aquí mateix.
A les 7:30, sí.
A les 7:30 de la tarda.
Qui s'hagi quedat amb ganes de saber més, perquè ara suposo que és una pinzellada, aquesta xerrada entenc que serà una mica més llarga, aprofunditzarem.
Sí, farà una xerrada molt divulgativa amb vídeos, està realment bé. Vull dir,
molt bé.
Invito a qualsevol que vulgui venir i saber una miqueta més sobre la fusió, està molt bé la xerrada.
Perfecte,
doncs jo voldria comentar, no? Ens has dit que l'ITER visites controlades i el Barcelona Supercomputing Center, que és on treballes, val molt la pena visitar-lo, fan jornades de portes obertes o visites també que es poden demanar i que fan moltíssimes coses. Aquest és un exemple, però fan l'aplicació dels grans superordinadors que han canviat la ciència i que treballen amb tanta gran quantitat de dades i permeten avançar tant, doncs val la pena visitar-ho.
Val moltíssim la pena. La web directament se pot concertar,
sí,
la visita.
Sí, exactament. També la penjarem a la web, a la nostra web de fenomensnaturals.net. Doncs fins aquí. Moltes gràcies, Daniel Gallart, del grup de fusió del Barcelona Supercomputing Center, que dèiem, per ajudar-nos a comprendre això, com podem trobar una font d'energia neta d'aquí a 20 anys, diem, no?
Sí, molt rebé.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Doncs,
moltes gràcies
a tothom
que ha vingut, també. Merci.
Gràcies.
Gràcies.
Ciència i ràdio de la mà amb Fenòmens Naturals.